Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Tot a punt perquè comenci ara al Congrés la moció de censura a Mariano Rajoy que presentarà Pedro Sánchez per ara. El PSOE només té assegurat el suport d'Units Podem, Compromís i el representant de Nova Canàries. Rebutja la moció PP, Ciutadans, UPN, Fòrum Astúries i Coalició Canàries. Per tant, el resultat final depèn de la posició d'Esquerra i del PDeCAT, i molt particularment del PNB, que la setmana passada va ser decisiu en l'aprovació dels pressupostos del govern Rajoy. Totes les mirades aquí, però també n'hi ha d'altres qüestions d'actualitat, perquè la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Pelosí, va dir que Quim Torra, va acusar Quim Torra d'incomplir flagrantment el programa de govern, renunciant a restituir els consellers cessats. Dimarts us explicàvem que el periodista rus Arkady Babchenko havia estat assassinat a trets a Kiev. Una notícia que va commocionar tot Ucrània i que es va estendre per tot el món. Bé, era una notícia falsa, fabricada pel mateix govern ucraïnès, que va assegurar que hi havia un complot dels serveis secrets russos per assassinar-los i d'aquesta manera es va impedir. En plana religiosa, Càritas presenta avui a les diverses diòcesis al mar de la Festa del Corpus la seva memòria del 2017. Per exemple, Barcelona presenta aquesta memòria a les 10 del matí i Tarragona ho farà a 11:15 del matí. Recordem que avui a Berga, a 11:15 del matí, a l'església de Santa Eulàlia, hi ha missa major i patum de lluïment i a 10:15 de la nit, a la plaça Sant Pere, patum completa. I acabem aquest butlletí amb un acte d'agenda, presentació del llibre 50 ateos y agnósticos convertidos al cristianismo, de Ramon Rosal, a la parròquia de Santa Eugeni a 8:15 del vespre. Presentarà l'acte Elena Torroja, professora de la Universitat de Barcelona. Fins aquí les notícies, continuem a la Fórmula Estel, acompanyats de l'Espai Plusvàlua Dones.
Ràdio Estel.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu. Despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Soc Montserrat Nebrera. Ara comencem Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí, a Ràdio Estel, com cada dijous, de 9 a 9:15 del matí. Avui parlarem de dona i esport de competició, en concret, les esportistes professionals. Per fer-ho, ens acompanya la Maria Basco. La Maria és exatleta professional, la única dona medallista olímpica a Espanya, medalla de bronzo a les Olimpiades de Sydney 2000, medalla de bronzo al Mundial Osaka 2007 i actualment entrenadora personal. Què tal, Maria? Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
També ens acompanyen avui les nostres tertulianes, l'Anna Plans, que és directora d'Imatge i Comunicació i assessora a l'Associació de Consumidors i Mitjans Audiovisuals. Bon dia, Anna.
Bon dia.
La Olga Ortiz, que és advocada, experta en lideratge femení. Bon dia, Olga.
Bon dia.
I la Mireia del Pozo, advocada i titulada en Tecnologies i Comunicació. Bon dia, Mireia.
Molt bon dia a tothom.
Maria, com està això del món de la competició femenina professional? Com el veus? Quina és la teva experiència?
Lo primero quiero dar las gracias por esta invitación, porque estoy súper bien acompañada de este equipo femenino. Es todo un placer para mí. Y bueno, Yo abrí ese camino, yo creo, dentro del deporte femenino en cuanto a medalla olímpica, ¿no? Es un camino complicado, pero yo creo que cada vez se va haciendo más amplio y tenemos más voz las mujeres, ¿no? Tanto yo creo que en el ámbito deportivo como en la gran mayoría de las profesiones, porque las mujeres tenemos mucho que decir y mucho que dar.
Tú te has dedicado al deporte de élite,
sí.
Que es un ámbito concreto, porque deporte podemos hacer más o menos, uh-huh. Pero es el deporte de élite. En ese deporte de élite, ¿qué es lo que crees que debería mejorar? Ves pasos, ¿no? Ves passage, pero ¿qué debería mejorar? ¿Qué crees que dónde se debería incidir?
El deporte de élite, el inconveniente que tiene es que tiene fecha de caducidad. Uh-huh. Y entonces, en el momento que termina, es como que tú sales de una burbuja, y en mi caso, por ejemplo, que yo me retiré con 38 años, ahora tengo 42.
Es pero como... he hecho un pacto con el diablo y parece que tenga 25. Hay que saber si esto tiene que ver con lo del deporte de élite.
En la estatura. Soy menudita.
Madre mía. Vale.
Pues, claro, sales con 38 años de esa burbuja que es el deporte profesional, que te dedicas a entrenar, comer, dormir, descansar, por ese objetivo al día de hora H. Y sales a ese mundo y dices, bueno, pues vengo a trabajar, ¿no? ¿Y tú qué has hecho? ¿Toda tu vida en qué has trabajado? Has sido deportista profesional. ¿Qué experiencia tienes? Ninguna, ¿no? Entonces ahí sí, bueno, tú te metes, te puedes meter a trabajar. Pues yo he estudiado diferentes cosas que no tienen nada que ver con el deporte, ¿no? Soy esteticien, soy asesora personal, he estudiado algún máster de empresa de gestión deportiva, pero yo me hubiese encantado dedicarme a otra cosa que no fuera el deporte, porque me he dedicado toda mi vida en cuerpo y alma, ¿no? Entonces, soy una persona que me encanta aprender otras cosas y me encanta sonreír con lo que hago, ¿no? Entonces, yo el día que decidí dejar el deporte era porque no sonreía, ¿no? Entonces, yo quería abrirme camino por otro lado, ¿no? El deporte ya sé lo que es muy duro.
Pero claro, no debe ser lo mismo. Estoy pensando en el deporte de élite, en los hombres y las mujeres. El precio, digamos, la remuneración o la retribución en un caso y en otro es muy distinta. No es lo mismo salir ahí al mundo, digamos, más allá del deporte de competición y encontrarse un poco al pairo y tener que haber hecho, como tú, tantas otras cosas complementarias para tener luego un lugar profesional, ¿no?
También es verdad que depende del deporte que hayas hecho. Uh-huh. En este caso también si eres mujer, porque aunque a mí tampoco, muchas veces no me gusta hablar de otros deportes, pero bien sabemos en este país cuál es el deporte rey y si eres chico y si eres chica. No,
es muy distinto.
La gran diferencia que hay, ¿no? Una deportista, una futbolista femenina, que puede ser...
Que conocemos prácticamente a ninguna,
claro,
¿no?
Y
los hombres los conocemos casi a todos.
Exactamente, ¿no? La gran diferencia, ¿no?, que hay de un hombre a una mujer y del deporte, ¿no? La diferencia tan abismal, ¿no?, de ser un...
Y a igual deporte hay una remuneración menor en las mujeres, claro, porque a esas mujeres que no conocemos, futbolistas, por ejemplo, no les pagan igual que a las fichas que vemos, a igual, digamos,
hombre,
responsabilidad o...
Yo creo que meto la mano en el fuego y no me quemo, que no les deben pagar la misma ficha, hombre, que si no, estarían tendrían la misma repercusión, ¿no? El hombre que la mujer, digo yo, ¿no?
Claro, tienes claro que la repercusión
en
tiene
caso,
que ver con esa ficha, con esas cantidades astronómicas que se giran en torno
está,
a ciertos
está.
Hombres y nunca en torno a las
solo
mujeres.
Hay que ver lo que ocupa un hombre en el fútbol, en el espacio televisivo, en el espacio de prensa, de papel, demás, y lo que ocupa una mujer futbolista, ¿no? Yo te hablo personalmente, ¿no? Yo como atleta, yo creo que he tenido, o me he currado así de claro el puesto, porque he sido una mujer, yo siempre he sido muy reivindicativa. Perdón.
Es que la palabra hay que reivindicarla también.
Sí. Eso también ha tenido su arma de doble filo,
claro.
¿Sabes? A veces las verdades duelen y nos gusta escucharlas. He tenido que aprender muchas veces a ponerme un pequeño puntito, ¿no? Pero la que es sincera es sincera, ¿no? Y a veces te han cerrado puertas por ser así y a veces te las han abierto por ser como eres, ¿no? Yo, a priori, me he sido medallista olímpica, medallista mundial, actualmente poseo récords de España que no me han quitado y la gran diferencia con otros atletas, otros deportistas que están retirados, a María Vasco todavía se le sigue oyendo, ¿no? Por la mujer que, bueno, yo creo que he dejado huella, ¿no? No es tan fácil conseguir una medalla olímpica. y luego seguir al pie del cañón, ¿no? Yo al final me dedico a lo que creo que se me puede dar mejor, que es entrenar, motivar. Soy una persona que empecé con 10 años, me he retirado con 37, 38, y si di algo, sé es de deporte.
¿Crees que las mujeres, justamente por ese, digamos, entorno quizá más dificultoso, hay una mayor capacidad luego de reinventarse o readaptarse? Sí. Una vez se ha salido del mundo, digamos, de esa competición de alto standing, ¿no? Que es un
te
poco
digo por qué.
Burbuja.
Y perdona la expresión, no quedan más huevos. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Pues, ¿sabes qué pasa? Que el deportista o la deportista tenemos el nivel de sufrimiento tan extremadamente alto que yo a veces hasta me he sorprendido, que a nosotros no nos cuesta quizás trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, si he llegado es por picar mucho, ¿no? He entrenado muchísimo, he tenido que dejar muchas cosas de lado. En 27, 28 años de carrera deportiva ha fallecido mi padre, ha fallecido mi madre, y he tenido que seguir al pie del cañón, ¿sabes? Llevando una casa, estando sola, y dices, y no te ayudan, ¿eh? No te ayudan. Llega la hora de la competición, de la alta competición, ya puede ser un mundial, una olimpiada, un europeo, y si no lo has hecho bien, les da igual.
Claro, y la mujer además paga un doble precio, teniendo en cuenta que es ella, digamos, en todo caso, la que tiene que tener los hijos, seguro.
Claro.
Porque hemos oído hablar, no sé, de alguna de las tenistas profesionales bajan del ranking muchísimos puestos por haberse dedicado durante un tiempo simplemente al hecho mismo de parir.
Claro.
Sí, y eso sí. No tiene ningún tipo de, digamos, retribución o reconocimiento, al contrario. Hay una penalización en la carrera de esa persona. Y desde el punto de vista mediático, esta idea, esta constante visualización del mundo deportivo masculino y ese tan poco conocimiento, porque la verdad es que, excepto por el hecho tuyo de ser medallista, el conocimiento del atletismo femenino, lo decíamos antes, del fútbol femenino, son cuatro tenistas que conocemos, y quizá porque llevan unos atuendos más estrafalarios que el resto, pero conocemos a poco personal deportista femenino.
Sí, muy poquito, pero...
¿Se retroalimenta eso? ¿El hecho de que las mujeres no salgan en los medios para que la consideración continúe siendo tan escasa?
Claro, pero es que los medios... También a veces hay deportistas que se intentan mantener un poco al margen, porque aquí hay doble personalidad o diferentes tipo de persona deportista, ¿no? Está la que le da igual el no estar, o sea, salir y demás, y ha hecho un triunfo, y está la que gana el triunfo y no quiere salir, ¿no? O no se comporta como debiera, ¿no? Es decir, a ver, tú cuando ganas tanto para bien o para mal, como si ganas, como si no ganas, siempre tienes que estar ahí. Tanto para mostrar tu sonrisa como para mostrar tu llanto, ¿no? No he perdido. O sea, cuando no ganas medalla, porque se supone que aquí en este país es perder, sí, y yo siempre digo que medallas solo hay tres, ¿no? Oro, plata y bronce. En un mundial europeo, un campeonato español, lo que sea, y una olimpiada, es muy difícil ganar una medalla. En este país ser cuarto es una porquería. Y ser cuarto en un mundial es muy difícil, ¿eh?
Es una injusticia,
es,
¿no?
Muy grande.
Se le ve a
y ser cuarto... Y previamente, antes de competir, tener millones de entrevistas, y por ser cuarto no tener ninguna, y uff, más vale que se retire. Eso lo he vivido yo. Pues tienes que estar, para bien o para mal, para mostrar, oye, sois súper, súper injustos, he quedado cuarto, para mí está genial, porque era el estado de forma que yo con el que venía, y las tres que me han ganado son mejores que yo, no puede haber otra, ¿no? Porque claro, es que yo creo que...
Claro, no hay más espacios.
No hay más espacios,
son espacios,
que son los que son, ¿no? No se puede hacer otra cosa. Entonces, bueno, también en esta en este país, precisamente, el deporte que más se reclama, ya sabemos cuál es, y encima el masculino, ¿no? Entonces, claro, ocupa muchas páginas.
Debemos, y me gustaría de una pasa a las nuestras tertulianas, porque al fet María es un referent des d'aquest punt de vista, i que es visibilitzi un referent com ella, amb aquesta capacitat d'esforç i de sacrifici i aquests resultats que diuen tu puedes, no? D'alguna manera és el referent que haurien de tenir tantes altres que potser diuen dedicar-se a això, que complicat, no?
És que és
Mireia.
Brutal, és impressionant. Jo tinc la sort que vaig conèixer la Maria personalment fa uns mesos. El seu testimoni em va deixar doncs realment Colpida em va agradar molt, perquè vaig veure també que darrere de lo que és el personatge en si, doncs la seva persona, aquests valors amb els que ella que avui en dia està ajudant a tot de criatures, a tot de persones, i crec que el que hi ha darrere d'ella, aquest esforç, aquesta disciplina, han sigut 28 anys, eh? 28 anys al peu del canó, que a vegades des de fora, ja no només ella, sinó tota la gent que se dedican como tú a todo lo que es el deporte de élite, todo el esfuerzo, a tots els nivells, a nivell de la dieta, la cantidad de horas de entrenamiento, que tenéis que dejar gran parte de la vida normal que hacemos muchos completamente de lado. Luego, pues unas horas de dormir. Es que son tantísimas cosas que de entrada uno no valora y que, como tú decías, solo nos llega el deporte rey. I aleshores, trobo que ja parlant de la figura d'ella, tu figura és un gran referent en este país, i jo sí que vull reivindicar que crec que s'ha de donar molta més veu i molta més llum a la figura de la Maria. Moltíssima més. Sí, perquè realment tu abriste camino en el mundo de la medalla olímpica aquí en Espanya, però, i és verdad que hoy en dia segueixes tenint molt de ressò, però és necessari a molts nivells, a molts clubs esportius. Jo vaig ser consellera municipal d'esports a Barcelona Ciutat i hem de fer molta feina.
La memòria és feble, eh? Però ara estàvem parlant, Anna, dels mitjans de comunicació, tot el món audiovisual, el pes que té, no?, per poder reivindicar o no certes figures, per focalitzar sempre als mateixos esports i a les mateixes persones. No?
I és que, a més, és en un dels punts on falla moltíssim en els mitjans de comunicació, perquè aquí hi ha darrere les federacions, els clubs, no? I realment doncs, hi ha un model molt estereotipat, no?, de dona esportista, inclús a les mateixes Olimpiades es deia, bueno, és que... Venia, potser, que hi haguessin moltes dones participant, no? Però després la realitat que hi ha darrere de tot això, necessitem models com ella, és molt cert, no? Referents, no?, per les nenes, per empoderar-les, perquè jo avui estava llegint un article que deia que en l'àmbit que més es discrimina a la dona és en l'àmbit esportiu. Això m'ha sobtat moltíssim, no? Perquè no, jo ho desconeixia personalment. I una forma d'empoderar des de l'escola, perquè ja les diferències estan ja
des de molt petits.
I després com es mostra aquesta dona esportiva, bueno, i després com s'incentiva, per exemple, doncs a l'esport també amb equip, per exemple, que sempre ha sigut més masculí que no pas femení. Clar. I els mitjans tenen molta responsabilitat, però ben cert que no donen la visibilitat i o no mostren de vegades també a un estereotip d'esportista que no és el que hauria de ser.
I això té a veure molt amb el lideratge, oi, Olga? Bueno, perquè, clar, lideratges femenins amb un altre tipus d'estructura, els equips i els referents.
Aquí hi ha dues coses. Un tema és el lideratge i l'altre és el tracte que es fa via premsa deportiva i via també drets de les treballadores o drets de les dones que estan en aquest esport. En el sentit de, jo he vist contractes on la diferència salarial entre ells i elles és escandalosament escandalós. Sí, és que jo crec que no hi ha una frase que defineixi més aquests contractes quan passen pels serveis jurídics, quan jo estic representant algun deportista i és home o dona, hi ha diferència, perquè és un tema que jo Totalment. Tracto i que la veritat és que també els esportistes, homes, es queixen, depenent de quina secció feien, si són futbolistes és una cosa, si són waterpolistes són uns altres, si són nedadors, o si són atletes, o sigui, també tenen aquesta reivindicació, i sobretot a Mataró van fer una jornada de dones, que era dones esportistes, més que res, perquè acabaven de guanyar medalles les nostres waterpolistes de Mataró, i se'ls va fer un homenatge i se'ls va fer un reconeixement. I el que em deien és que la premsa deportiva hem ocupat un quadre que crec que si es veu és amb lupa. És a dir, feia més ressò que la dona d'un futbolista hagués obert una cosa...
Un restaurant.
Sí, totalment, d'acord.
Llavors, aquestes coses jo crec que som nosaltres els que hem de donar aquests referents a les dones. I que quan estem negociant un contracte, elles també s'han de creure el seu posicionament, perquè a vegades, com tot, no? en tots els sectors, les dones hem de saber que tenim un preu professional i que aquest preu professional s'ha de reivindicar. I ho dic per advocats, advocades, deportistes, és a dir, sembla que visquem en allò que parlàvem, no? Ens amaguem, no ens ho creiem, no fem massa soroll, perquè si fem soroll, encara gràcies que sortim. No, no, que aquesta dona ha sigut medallista olímpica.
Que es mossega la cua. Sí, que retroalimenta. A mi m'ha agradat molt una frase que ha dit la Maria, que ha dit, m'he currado el sitio.
Sí.
És que és així, se l'ha currat. Aleshores, a vegades un ho diu, arriba aquest m'he currado el sitio, quan ja has fet el pas de que ja te'n vas. Te das cuenta luego. Però la persona que està allà el dia a dia, ja siguin advocats o waterpolistes o el que sigui, perquè això ens ho trobem a tots els nivells, en el món de la comunicació, en el món d'absolutament tot, és a vegades quan un ja té a partir dels 50, no, una, bueno, que ja estàs com més tranquil i dius...
Té més visió, més clar, visió del recorregut.
Exacte, i aleshores també t'atreveixes a fer certes coses que a vegades no t'atreveixes perquè tens uns fills, uns, bueno, no, una sèrie d'obligacions i de gastos que paga Olga, que a vegades no t'atreveixes a dir, bueno, escolti, fins aquí.
Clar.
I també els mitjans de comunicació, Anna, com ho fem?
No, els mitjans
de comunicació... Com ho fem per donar més lloc?
Fixa't que llegia l'altre dia que un 5%, és a dir, dels... De cobertura mediàtica només, dels esports femenins, no? Com el tema dels patrocinis, un 1%, potser pujat, no?, de quan... I després un estudi que deia que el 43% de les adolescents considera que no tenen suficients models femenins de conducta. Això és molt important. Després, una cosa... Ahir m'estava preparant i preguntava al meu fill, escolta, tu saps per què va venir la pregunta i després buscant he trobat per què hi ha tan poques entrenadores? Perquè inclús per equips femenins no? Són entrenadors, tal.
Sí,
i va buscant informació i deia que realment moltes vegades els clubs, els mateixos clubs, ja són reacis a contractar i un cop estan dins sembla que ho tenen molt difícil, vull dir que tenen moltes traves.
Però per què?
Perquè se les exclou de les redes de comunicació i oportunitats laborals dins dels mateixos clubs.
Vaya. No sé. Eso porque realmente, yo no sé, yo lo veo así, yo porque... A veces el hombre no quiere tener al lado una en su puesto de trabajo una mujer porque tiene miedo a que lo haga mejor. Te lo digo de verdad como lo siento. No soportan que las mujeres, me sabe mal decirlo, pero es que es así. Mira, os voy a contar una cosa y es muy personal y es mía. Yo anteriormente tenía una pareja que había sido olímpico conmigo. Nosotros nos separamos. Y una de las cosas por las que nos separamos es porque yo era mejor.
Lo hemos comentado.
Ojito al dato, ¿eh? Ojito al dato. Pues yo, bueno, yo soy medallista olímpica, tú también vas a alguna olimpiada, vas a tal, pero que tú no tienes el reconocimiento. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Tendrías que estar orgulloso? ¿Soy tu mujer? ¿Soy tal?
Claro.
Pues eso yo creo que es lo que pasa dentro de los trabajos. Y tienes toda la razón del mundo. Dentro de un equipo de deporte no hay las mismas figuras femeninas que masculinas y yo creo que en pocas ocasiones la figura más femenina tiene una posición más alta que la del hombre. ¿Por qué motivo? ¿Qué pasa? ¿Que no estamos capacitadas? Pues por supuesto que sí.
Y después claro, que lo que la prensa publica no son los tributos, sino los atributos.
Sí,
entonces
sí.
Caemos ahí en la disciplina de la nadadora
maniquista.
Si ahora tengo que ser modelo,
y lo que estaba explicando ahora la María, que a ti te ha pasado en tu esfera más personal, pues malauradamente pasa también a las esferas personales de muchas dones que arriben molt amunt, això sobretot es veu a nivell polític, moltes dones que arriben molt amunt, que, o a nivell empresarial també, doncs que la parella se sent bueno, fora de lloc, se sent desbancada, no sap el seu... No s'ubica...
A perdre de vista el rol que
se sent
desenvolupar...
Per seguretat.
Probablement és una qüestió generacional, no? I arribarà un moment, a mesura que les coses vagin normalitzant-se...
Que s'equipari, a lo mejor, no?
Sí,
que l'home i la mujer puguen tenir el mismo puesto,
claro.
Yo no sé, es que tampoco... Yo
familias...
No veo... Yo quizás es que no lo sé, yo igual tengo una mentalidad muy abierta, no lo sé. Yo no intento mirar como un burro, ¿no? La tengo muy abierta. ¿Y por qué no puede hacer una mujer lo mismo que el hombre, no? O sea...
Bueno, como has demostrado.
Claro, tú ya lo has demostrado,
claro,
está clarísimo.
Y yo además en mi vida personal, que al margen de haber sido medallista y tal, mi vida no ha sido nada fácil. A ver si la gente se cree que yo he nacido con María ya va a ser la medalla. No, yo he tenido una vida complicada, pues unos papis que siempre han estado enfermos y que he tenido que hacer de hombre y de mujer al mismo tiempo. Pues los tengo muy bien puestos, ¿qué quieres que te diga? Tengo muy mala leche, ¿aquí dónde me ves? Es verdad.
Pero bueno,
es que para llegar a la medalla...
Pero también soy una persona súper sensible, ¿no? Es decir, tengo una combinación y si tengo que ponerme, me pongo, ¿no? A mí a veces me han dicho, es que pareces un tío. Bueno, ¿qué pasa? ¿Es que tiene algo de malo? Soy también muy femenina, ¿eh?
Pues a mí no me lo parece. Sí. A las dos partes.
Crec que això sempre ens ho diuen. Sí, quan adoptes una conducta autoritària o saps el que vols...
Com despectiu.
O saps el
determinada. Determinada.
Com despectiu, per...
Ho diuen. Sí. Hi ha advocats a nivell polític et diuen, és que sembles un tio. No, sóc una dona.
Sí, que
una dona molt femenina, però...
Exacto. Però los tengo muy bien puestos. A mí no hay quien me toree. Vamos a ver, o sea...
Sí. Si no, et diuen lo siguiente, pues así no te casarás, pues no quiero.
Pues no, pues mira.
Sí, però quan diuen que sembles un tio, deu ser una cosa pejorativa, no?
Clar, clar, clar.
A part, ser un tio...
Però ho utilitza d'una manera que no toca.
Sort hi ha cada vegada menys aquesta última expressió de si no, no te casarás, cada vegada s'utilitza menys.
No, però el tema...
Aquí a casa nostra, aquí a casa nostra, hi ha altres zones que sí que s'utilitzen. Aquí a casa nostra hem evolucionat.
O diuen, o sembles un tio o nena.
Nena.
Tenim nena i tio. Però un del tema també són les famílies, perquè també bé, en aquest cas, orientem a les nenes a fer un tipus d'esport diferent, no? Encara està molt estereotipat. I...
Sí.
Bueno, clar, és que a les escoles els crios encara... Bueno, els crios, les nenes, en aquest cas, es troben que quan surten a l'hora del pati a jugar, hay muchas que los propios niños els diuen, no, tu no pots. Ja. Quan és l'hora de jugar a futbol, ells ja de molt petits comencen a jugar a futbol, sí, sí, això passa. I jo crec que ells no se n'adonen, els nens en si, però les nenes, clar, diuen, és que mama m'han dit que no puc jugar a futbol. Mm. Ah, i per què no?
Perquè és una
pregunta jo, per què no pots? Doncs pues agafa i juga. Clar, però això també a casa...
Doncs, quan, és, clar, si quan no hi ha una... recolzament, si aquí no hi ha un...
Això també és un treball nostre. Clar, que nosaltres també tindríem que donar-los aquestes referents a les nenes.
Puc explicar una cosa?
I tant.
El meu fill, la primera vegada que... Ho sento, jo. La primera vegada que es va enamorar, entre cometes, a primària, va dir, mama, m'he enamorat i tal. I, bueno, després, en realitat, era una amistat. Era una nana que admirava perquè jugava molt bé al futbol.
Veus?
I, realment, i ara encara són amics, sembla han sigut molt amics,
no era molt,
i la guanya al FIFA. El guanya, no, el guanya, ella guanya amb ell jugant al FIFA. I ell l'admira moltíssim.
Que per clar, qui no ho sàpiga, és un joc de la Play.
De la Play.
No? Clar, és que al final també nosaltres hem de donar aquests referents.
Clar, a la família, per això dic, no?
Sí, exacto. Jo crec que viene des de l'educació de casa, no?
Això la Mireia sempre ho reclama. L'educació comença a casa i a l'escola tenen referents femenins.
Sí, sí, és que és bàsic. Tant a casa com a l'escola hi ha, com deien els darrers estudis, des de la pròpia cuna. Mm. Hem d'anar explicant, i no només és explicar, és també el que ells veuen. És com el tema del mòbil, que a vegades amb l'Anna en parlem. O sigui, no els diguis no estiguis enganxat al mòbil. Si tu,
estàs
enganxat al mòbil, què vols que facin?
Sí.
Els nanos, com qualsevol ser humà, és igual l'edat que tinguis, els seres humans tendim a repetir. És un tema psicològic, aleshores. No els diguis, hazlo, lo que tu saps, ja està. Aleshores, amb el tema de l'educació, tu pots anar dient a casa, però en el moment de que l'escola troba algú diferent del que viu a casa, si la nena et diu, no em deixen jugar a futbol, per què no? Ves demà i juga. Però de la mateixa manera el teu fill, eh? Cuidado.
Claro,
que això és molt important.
També
passa al revés. Claro, perquè les que tenim mares de fills, jo per sort tinc de tot, i aleshores lo vivo todo, però algunes mares de només nens em pregunten, hombre, Mireia, però és que esto solo es cosa de las que sois madres de chicas. No, no, perdona, no. En absolut. És cosa també dels que som, i molt important, mares de nens.
Més important,
clar,
encara.
Perquè els hi hem de dir, escolta, aquí es pot jugar tot, nens i nenes, i aquí les coses no són de nen o de nena. Aquí és per tothom que vulgui, que se senti bé en qualsevol
si àmbit.
Clar, és com el del món de la construcció. Jo sempre, ja sabeu que soc molt partidària, no? Dels legos, puzzles, per qualsevol... Perquè és un tema de les intel·ligències múltiples. Aquí no pot venir, és com si una nena li diu a un nen, no, tu no puedes perquè eres niño.
Sí,
clar, això ho hem d'educar des de casa i ho hem d'anar veient.
Un canvi de paradigma, però també li anava a preguntar jo a la Maria, això entre les dones atletes, les dones professionals, hi ha aquesta voluntat de canvi de paradigma? És a dir, s'ho creuen, ho demanen, demanen, per exemple, els sponsors, els patrocinis, que a vegades una marca important paga una cosa per un home i paga una altra per la dona, fent el mateix esport. Ho demanen?
No, mira, te voy a ser muy sincera, yo no lo oigo mucho. Y de todas formas, un patrocinador, tú no te vas a enterar de lo que le está pagando a uno, porque eso es algo muy privado, ¿no? Entonces, Claro, yo en mi caso pues he tenido patrocinadores y sigo teniendo que, bueno, que ante todo lo que quieren es la figura, ¿no? En este caso pues es la María. Yo me imagino que todo lo que da María, ¿no?
Todo lo que da María vendrá otro dia, perquè María haurà de tornar i a veure si la propera vegada les coses estan una mica millor. María, vas encantadíssima d'haver-te tingut a la nostra tertúlia. A la Olga Ortiz, a l'Anna Plans, a la Maria del Pozo.
Gràcies.
Bon dia a les tres, també. Fins aquí el programa Plusvàlua Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem el dijous vinent, a les 9 del matí, aquí, Ràdio Estel. Recordeu, Plusvàlua Dones.